de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia de Herrera en Cope des de Lleida. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. I ho fem des de Lleida. Estic sol als estudis de Lleida, evidentment. Per això podem seguir fent ràdio des de Lleida. M'ha enviat a tothom a treballar des de casa, però un servidor sí que ve a la ràdio, però vaja, sol. No tinc contacte amb ningú. Convidats, ningú, tots per línia telefònica, ja ho saps. I sort, gràcies a les noves tecnologies, perquè podem contactar amb moltíssima gent cada dia i se'ns en queden molts a fora i l'endemà intentem ficar tanta gent com podem perquè crec que és la nostra missió avui en dia. Fem ràdio local i hem d'intentar entrar a les cases de tanta gent com puguem, en el bon sentit de la paraula, eh? Què farem avui? Doncs mira, tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Ens n'anirem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida amb l'Armando Álvarez. Ja t'avanço que estem a 15 graus hores d'ara i que, com ens va avançar ahir, aquesta setmana doncs, és d'aquelles primaveres, vaja, d'aquelles que segurament no ens agraden massa. Però bueno, veurem com va tot plegat. Però és que avui parlarem dels consells amb el nostre advocat. Perquè, clar, també hi ha circumstàncies avui en dia que estan canviant dia a dia. El tema de les ajudes, tema dels ERTOs, tema de les hipoteques amb l'IRPH, que ha quedat com camuflat per aquí al mig, però igual tens temps ara per mirar si ets un afectat i pots reclamar. Parlarem de moltes coses avui amb el nostre advocat. També avui contactarem amb l'Àngel Pedra, que és psicòleg i psiquiatre, que parlem amb ell sovint. I de què parlarem amb ell? Doncs del confinament. A veure, hi ha persones que ho porten bé i hi ha persones que se'ls ja està fent una muntanya. Espero que no sigui el cas. Amb ell parlarem de truquets i coses que podem fer perquè, escolta, que això, que no és res, que quedar-se a casa, que no és el problema, que tot sigui com això. Que tot sigui com quedar-se a casa 4, 6, 8, les que facin falta de setmanes. Doncs amb ell parlarem això. També parlarem amb el bisbe de Lleida, amb el Salvador Jiménez Valls. Amb ell parlarem doncs, de les properes activitats del Papa que ens ha demanat per, bueno, que estan en agenda per dimecres i per divendres i per també conèixer la realitat de totes les entitats cristianes de Lleida que d'una manera o altra intenten seguir fent la seva tasca, que repeteixo i reitero. Hi ha molta gent que quan escolta la paraula església ja està tot és dolent. Ull, perquè les entitats cristianes de Lleida fan una tasca. Quan tot va bé a la societat titànica, doncs imagineu-vos ara. Hi ha moltíssimes famílies, moltes cases que no tenen res o pràcticament res i depenen d'aquestes entitats cristianes. Perquè ni l'Ajuntament, ni la Generalitat, ni l'Estat arriben a tot arreu. Coneixerem com estan passant aquest dia a dia, aquestes setmanes. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, parlant de gastronomia, estem a dimarts. Ho adaptarem, evidentment, al que ens està tocant viure, però parlarem de gastronomia. I avui farem, a partir de 2:15, un contacte amb el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, amb el Xavi Palau. Amb ell li preguntarem, escolta, quin és el dia a dia, les comissions, què s'està decidint dins de l'Ajuntament, què es podria fer millor, què no, quines propostes hi ha, quines s'aproven, quines es tomben. I, com us vaig dir ahir, avui també estarà amb nosaltres la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, la Montserrat Gea. Amb ella parlarem de coses molt importants, molt importants, i que tenen a veure amb... Us vaig dir ahir que a poc, cada dia, intentarem desmuntar bulos. Ja m'enteneu. D'això que us envien a través de WhatsApp. Que ens envien, perquè jo en rebo moltíssims també. De totes aquestes coses, en parlarem avui amb la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers, la Montserrat Gea. Per exemple, això de les mascaretes fetes a casa, o que qualsevol cosa serveix de mascareta, doncs ja us avanço que no. No. I és molt perillós pensar-se que sí. És molt perillós sortir de casa, anar al supermercat amb una bufanda a la cara o amb una mascareta feta d'un llençol de casa. És molt perillós perquè et dona la sensació de seguretat, baixes les defenses, no les defenses del cos, vull dir que t'exposes més i no estàs ni protegida ni protegit. O sigui que ull amb això. Parlarem amb ella d'aquestes i de moltes altres coses. Però abans, deixeu-me que connecti amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
15 graus, avui calquem la temperatura d'ahir, però em sembla que això canvia, eh?
Això canvia, sí. Avui encara gaudirem d'un dia relativament acceptable, tot i que s'espera que cap al migdia tarda els núvols augmentin, quedi tapat el cel i puguen caure petites precipitacions febles. Només mirarem la cota de neu, per exemple, sí, que avui es torna, està cap a 1.400, demà que tindrem una gran refredada, perquè avui podrien arribar entre 15 i 18 graus de temperatura màxima, entre 14 i 18 a totes les capitals de comarca, més baixes al Pirineu, demà ja baixen a 10 les màximes, a 10-12 graus, la cota de neu davalla a 800.000 metres demà, amb cels tapats, amb petites precipitacions, no gaire importants. El més important és que si neva a cotes baixes seria poca quantitat. I el dia 26 se desploma a 600 metres la cota de neu. En les temperatures més baixes, al Pirineu sobretot, que potser no passarà ni de 8-9 graus. I el divendres m'avanço molt perquè és la matinada del divendres en què estan, bueno, no sé si poden fer res, però és una matinada que se podien obrir els cels i podia glaçar d'una manera important. Al Pirineu temperatures de 5, 6, 7, 8 sota zero, i a la plana de Lleida al voltant dels 0 graus. Però de moment tenim avui un dia acceptable, a partir de demà descens de les temperatures, principalment les màximes, no passarien dels 12 graus, 10-12 graus demà. El dia següent igual, amb cel tapat demà, amb clarianes, núvols i alguns plugins de cara a dijous, i divendres aquesta possibilitat de que s'obren els cels i que farà un dia assolellat, però bueno, molt fred. Tenim 3 dies per davant amb temperatures que se desploman.
Doncs,
això ja ha passat el 2017, ningú se'n recordarà, però el 2017, el dia 24-25 de març, pues va nevar tota la plana de Lleida, van caure 51 litres a Lleida i les temperatures entre 2 i 10 graus, bueno, vull dir que de tant en quant passa...
Fa 3 anys només que va nevar,
Armando. Una entrada freda del nord-est.
Armando, fa 3 sí. anys només que va nevar?
Sí,
va ser
el 2017 i el 2018, del 21 al 23 de març, va glaçar, i el dia 24 de març del 2018 també va fer molt fred, la temperatura no va baixar de 11 graus, va ploure 13 litres, vull dir, tenim 2 anys...
Som de memòria feble, eh?
Jo em recordo molt de la del 2017, perquè va ser una nit de divendres a dissabte, fins i tot va haver algun mort a la plana de Lleida perquè va lliscar la matinada del dissabte, aquell 25 de març del 2017, va aparèixer tota la plana nevada. A Lleida ciutat només va caure aigua neu i sí que va fer molt mal, sobretot aquestes nevades tan tardanes que un ja baixa la guàrdia i no creu que farà tant, i bueno, afortunadament, com n'hi ha poca circulació, haurem reduït molt el tema dels accidents de trànsit.
Sí, accidents de trànsit...
La contaminació, altres
contaminació,
coses que hem reduït.
Sí, senyor.
Sí,
això...
Hem reduït les dues coses.
Com que les dades es van guardant, quan estigui tot millor en parlarem, perquè és un tema d'estudi. I tant que sí.
Sí.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Cuida't.
Aguantar aquests dies de fred que ve, entreguem les calefaccions, i després suposo que l'abril la cosa millorarà.
A veure. Gràcies, Armando, fins demà.
Adéu, bon dia a tothom.
Doncs apa. Nosaltres busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, una actualitat que, mirant a Ràdio 9, ja saps que cada dia hem de fer aquest repàs de xifres. Xifres altes. Jo sé que rebem missatges de no, la corba sembla que la corba... Això de la corba, ara tothom ja entenem amb la corba. Que si la corba és més recta, que si no, que si... que si ja estem a punt, que si no. Aviam. Ahir va ser el dia en el que més persones van morir a Espanya. Més de 500 en un dia. Per tant, això de que la cosa millora, doncs què voleu que es digui? Estem fregant els 40.000 casos, 39.673. Pràcticament 2.700 morts i, sí que és veritat, que és una xifra que hem de tenir en compte, 3.700 persones que s'han curat, que s'han recuperat. Però, vaja, que les xifres són altes, molt altes. A nivell de Catalunya, 7.864 persones confirmades. Això és un increment d'un 32%. Hi ha 282 morts. I la tassa de contagis per cada 100.000 habitants a Catalunya es manté a 102 persones per cada 100.000 habitants. Aviam, això al final és fer una divisió, vull dir, no ens indica res, no vol dir que tinguem més o menys causes. Ja saps que al final, si no vols tenir problemes, queda't a casa, és el que ens diuen. Queda't a casa i ja està. Però vaja, la xifra de morts diaris sí que els darrers 4 dies ha passat dels 344, 394, 462 i 514 persones. A casa nostra, a Lleida, doncs el Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores a la demarcació de Lleida han mort 3 persones més amb el coronavirus. Amb aquestes ja són 8 les persones que han mort per aquesta pandèmia a la regió sanitària. Així mateix han confirmat 38 casos positius nous que, sumats als ja diagnosticats, fa que siguin 201 a la demarcació de Lleida. Recordo que encara han d'arribar les proves ràpides. El tema de les residències de la tercera edat, la UME, són els militars. Ahir, portem 10-12 dies ja de confinament. Ahir van entrar per primera vegada a les residències a desinfectar i ajudar. A desinfectar les instal·lacions i ajudar. O sigui, la imatge és dantesca, es miri per on es miri. Any 2020, segle XXI, Europa, Espanya, un país teòricament desenvolupat, saps? Dels bons. Entren i es troben persones mortes amb uns altres convivint amb les persones mortes. Ningú sap qui dona positiu i qui no. Aquesta imatge és d'ara. I és d'aquí. I és de la Comunitat de Madrid. Però és que això, quan comencin a entrar a altres llocs, veurem com es va traduint. Sense anar més lluny, a Lleida, la residència de gent gran de Lleida, la del Centre Geriàtric Lleida, ha decidit blindar-se contra el coronavirus. Ara, avui, 24 de març. Els alumnes van deixar d'anar a l'escola el 13 de març, fa 11 dies. El 14 de març es va decretar l'estat d'alarma sanitària. Però, vaja, o sigui, fa més d'un mes que sabem que a Itàlia està passant això i que estava arribant a Espanya. Bueno, ara, el Centre Geriàtric Lleida diu que es blinda i que els treballadors s'han tancat permanentment amb els usuaris per frenar l'entrada del virus. Ja està bé que ho facin. Jo ho deia ahir, és que arribem 10 dies tard. 10 dies tard! Si és que sempre fem 10 dies tard, jo no sé exactament si és que això ho portem a l'ADN. 10 dies tard! La resta de residències no ho estan fent, això. O vaja, no tinc notícies de que ho estiguin fent. O potser sí que alguna ho està fent ja o no, però clar, ara! I si ens tanquem tots a dins i resulta que ja hi ha positius, potser hauríem de fer els tests a tothom i quan tothom doni negatiu, són tests ràpids de 2 hores, llavors tanquem. Ens tanquem a dins i sí, ja ens confinem. Però no té sentit que la població ens obliguin a confinar-nos a casa i amb una residència d'avis, els treballadors, amb tot el seu dret, no ho trec. Però clar, és una situació d'alarma sanitària, oi? Doncs no té sentit que entrin i surtin amb els seus torns. És que no té cap mena de sentit. I després veiem aquestes històries. Passe el que passe. I ha passat. I passarà. I ull, que aquest virus és traïdor. Pots estar encomanat i fins d'aquí X dies, doncs, no saps què passa. Per cert, a l'Ajuntament de Lleida, fa X dies es van prohibir els mercats municipals. 24 hores després es van tornar a autoritzar i ahir es van tornar a prohibir. Per tant, s'han suprimit els mercats municipals i, a més, allò que ens va explicar l'alcalde de Lleida dijous passat, que fumigar els carrers no tenia cap mena de sentit, doncs ara sí, ara es fumigarà algunes zones de la ciutat per seguretat. També la paeria buidarà i tancarà l'aparcament del camp d'esports per si cal posar-lo a disposició del sistema sanitari. Parlant dels centres geriàtrics, es confirmen 4 positius per coronavirus al centre geriàtric de la Pobla de Segur. Estan tots ingressats a l'Hospital del Pallars, mentre que al centre hi ha 5 residents amb símptomes que s'han aïllat. I la resta, perquè clar, quan tens símptomes, doncs ja tens símptomes. Però i mentre no tens símptomes, tu ja pots encomanar-lo als demés. Pues si resulta que 4 usuaris estan ja ingressats i 5 residents amb símptomes els hem hagut d'aïllar, ull, ràpid, fem la prova aquesta ràpida, que és que aquest test de prova ràpida fa no sé quants dies que s'anuncia que arribarà, que arribarà, que arribarà, doncs aquest és un cas flagrant per fer-lo. Fem-li la prova ràpida i sabrem si els hem d'aïllar o no, o si ja els hem de tractar o ingressar. Perquè si donen negatiu, perfecte. Però si ja algú dona positiu, doncs els hem d'apartar. En fi, a la Vall d'Aran pugen els 12, els positius a 12 pel coronavirus. I al Pla d'Urgell, per cert, el Pla d'Urgell, que ja té les torregetes Moneder, que repartirà 520, a 520 escolars amb ajuts de menjador. La càrrega inicial és de 40 euros, que es podran gastar en establiments d'alimentació. Això ve de les beques menjador. Bueno, 40 euros dona pel que dona, eh? Dona pel que dona. O sigui que pots comprar i menjar uns dies, amb 40 euros, però vaja, potser hauríem, si sabem ja que hem d'estar 3 setmanes més, doncs no sé si amb 40 euros, dic, si ens podem estalviar haver de fer-los venir una altra setmana per donar-los la segona targeta, potser que els hi donem ara i ens estalviem aquestes històries. I recordem, la norma, queda't a casa, queda't a casa. Els Mossos han hagut de denunciar aquest passat diumenge 122 persones a la demarcació de Lleida per no respectar el confinament. Van aixecar 69 actes a Ponent i 53 a les comarques del Pirineu. Això els que van enganxar, perquè és que no arriben a tot arreu. Per tant, recorda, queda't a casa, que és el que ens diuen, que és el que s'ha de fer. En fi, fem una pausa. De seguida parlem amb el nostre advocat i amb el nostre psicòleg, amb l'Àngel Pedra i amb el bisbe de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ens arriba ara a l'espai amb el nostre advocat. Ja sabeu que els dimarts doncs, tenim un advocat aquí amb... Anava a dir que el tenim aquí en línia. Evidentment, aquesta setmana el tenim en línia perquè no presencialment està complicat. Però anem a parlar de l'actualitat i des de la vessant rebent els consells d'un advocat. Com sempre, avui acompanyats pel Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs amb el nostre advocat en línia, a través de la línia telefònica, ja sabeu que amb Q2 Consultors i Gonzalo Abogados, tots els dimarts, les vostres consultes. Jo us dono el nostre número de WhatsApp, que ja te'l saps, però que el pots fer anar també per això. Per fer les teves consultes, és el 664-526-180. 664-526-180. I, Josep Lluís, sí que hi ha hagut ja bastanta gent que ens ha enviat missatges des del punt de vista de, escolta, comenteu una mica a nivell usuari, a nivell ciutadà, el tema del paquet de mesures que va aprovar el govern el passat 17 de març.
Bé, hi ha hagut diversos paquets de mesures. Potser les que més importants, les que més criden l'atenció són aquelles en l'àmbit laboral, però ja saps que això que no és el meu àmbit i, a més, hi ha una companya de l'espai que crec que ho ha explicat perfectament. Jo faré referència a aquelles mesures mercantils o del funcionament de les empreses que van derivar del Real Decret 8/2020, d'aquest del dia 17 de març, mesures urgents per fer front a aquest impacte econòmic i social evident que ha suposat aquesta malaltia. Jo voldria cridar l'atenció sobre algunes qüestions. En primer lloc, el que és la responsabilitat dels avalistes i fiadors hipotecaris que pues, garantien la deuta d'una empresa o d'un empresari i que havien signat solidàriament. Pues bé, aquesta solidaritat tan clàssica s'esgote. És a dir, amb aquells deutors hipotecaris vulnerables, solament amb aquests vulnerables, aquesta solidaritat desapareix i solament quan s'esgote el patrimoni del deutor principal podran anar contra el seu patrimoni, el qual és un cert respiro o un respiro almenys momentani.
Clar, perquè fins ara, si la persona que estava pagant deixava de pagar, per exemple, automàticament el banc anava contra l'avalista, no?
Bueno, podia anar contra qui volgués. De fet, podia anar simultàniament contra el deutor principal i contra l'avalista. I el que estem fent és, bueno, donar un compàs d'espera, mirem a veure si el deutor principal pot pagar. Clar. I si no és així, sí que podran anar igualment contra l'avalista. Però, de moment, i insisteixo, pel que fa als deutors hipotecaris vulnerables, que compleix una sèrie de condicions, aquesta reclamació s'haurà d'ajornar. Després també hi ha pues, determinades mesures d'avals a càrrec de l'Estat a favor d'empreses i autònoms, ampliació de línies de negociació ICO, línies de cobertura asseguradores a operació de comerç exterior, és a dir, tota una sèrie de mesures encaminades a ajudar a l'empresari. També hi ha la suspensió de determinats, i vull subratllar determinats perquè no tots, plaços i deutes en l'àmbit tributari. I en general qualsevol paper que tinguem, fer endreçar, fer coses que potser feia dies que no teníem temps de fer, i una d'aquestes coses que podem revisar és la nostra hipoteca per veure si hi ha clàusules abusives i clàusules IRPH en particular. Efectivament, com tu deies, aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que diu és que les hipoteques sotmeses a IRPH estan sotmeses a control judicial, és a dir, que pot haver un jutge que digui que alguna o alguna de les clàusules són incorrectes, en particular aquesta, no? La de l'IRPH. Si tenim IRPH, del tipus que sigui, pues podem encetar un procés molt similar al de les clàusules sol. I lo fonamental que tenim que mirar és, primer, si hi ha IRPH, de quin tipus és. Si no se'ns va facilitar informació prèvia, el que diu el tribunal és que per aquesta informació prèvia, entre altres elements, consistia en que s'hagués informat al client de l'evolució d'aquest índex en els 2 anys anteriors. Si això no existeix, en tot cas, si existeix, ho haurà de demostrar el banc, aquesta clàusula pot ser declarada nul·la. I les poques sentències que hi ha hagut des de que va sortir la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea fins al moment en què els tribunals han deixat de dictar sentències per aquest fenomen del coronavirus, les poquetes que hi ha hagut, el 60% substitueixen l'IRPH per l'Euribor. I un 30%, un 37% deixen la hipoteca sense interessos. La hipoteca sense interessos suposa una devolució d'un molt bon grapat diners.
Sobretot els primers anys, que és quan estàs pagant més interessos.
Sí, suposa. I si ho substituïm per l'Euribor, els diners són menys, però des de luego és una bona quantitat de diners i és una reclamació rentable. També és veritat que cada client és un món i que caldria veure des de l'any 2013 fins aquí què és el que ha passat a la seva hipoteca, perquè és possible que van negociar amb el banc un interès fixe, caldria veure la situació en particular de cada cas. En tot cas, a veure, algú dirà, bueno, ara que tinc la hipoteca a la mà, què em faig? Doncs bueno, pues que truqui al seu assessor, al seu advocat de confiança, li l'escaneja la hipoteca, li passe i mentrestant pues, li aniran fent la feina, li aniran resolent aquests recursos, si no es pot adreçar, com és la situació actual, directament al seu advocat.
I si no, jo us dono un telèfon a 973-28-28-18, 973-28-28-18, que és a Q2 Consultors, on ja saps que per trucar i informar-te això és lliure i gratuït, per això no et cobraran res i després doncs, ja t'informaran.
Doncs Josep Lluís Gómez, escolta, moltíssimes gràcies per la informació. Ho deixem aquí, perquè ara parlem del confinament.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, d'això també ja ens havíeu demanat, ens havíeu demanat a través del nostre WhatsApp al 664-526-180, dir, escolta, Ricard, parleu de coses que hem d'evitar, d'això que diuen en castellà de los rocecillos, que pot haver a casa, perquè, clar, estem confinats, i ens agradaria una opinió professional d'aquest tema. Doncs, escolta, jo, si demaneu, ja sabeu que sempre busquem a la persona que en sap i que pot parlar d'això, i nosaltres el tenim. Ara fa dies que no parlàvem, és veritat, però tenim a l'Àngel Pedra, que és psiquiatre i psicòleg. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, com estàs?
Bueno, estic bé i confinat a casa.
Estàs confinat, també.
Les normes que ens aconsellen.
Molt bé. Tu, evidentment, estàs treballant a la unitat infantil de psiquiatria de l'Hospital Santa Maria.
Sí.
Ho feu tot a distància, de moment?
Sí, sí, ho fem... Bueno, hi ha un professional allí, però pels casos que poden ser més complicats, doncs, per telèfon o per videotrucada,
clar,
que és la forma.
És curiós,
que
hi ha molta gent que potser haurà descobert ara certes noves tecnologies o maneres de fer les coses no presencials, eh? A vegades hem d'aprendre així, a cops, per entendre'ns. Eh?
Sí.
Fa dies que ens ho diuen, això de que podríem teletreballar, que hi ha professions que si no el 100% dies podrien quedar-se a casa per el tema de la conciliació, i havia com una resistència a adoptar aquestes coses. Doncs mira, ara ho descobrim, i hi ha moltes professions que veuran que sí que es pot fer. Àngel, escolta, bueno, ja ens coneixem, et parlo de tu, que ja fa temps que ens coneixem.
Sí, exactament.
Anem a parlar del confinament, perquè clar, aviam, quan t'ho diuen així de cop, escolta, us heu d'estar ara 4 setmanes tancats a casa, només tancats a casa, que és la norma. Podem anar a comprar, ho hauríem de fer només un cop per setmana, i centralitzar-ho allí. Per tant, bàsicament, hem d'estar a casa. Hi ha gent que això se li ha fet una muntanya. Dius, ja he estat tancat a casa amb la meva parella i els meus fills, no sé com acabarem malament. N'hi ha que, escolta, descobreixen racons de casa, tasques a casa. Àngel, és per preocupar-se o no, això d'estar confinat a casa?
No és per preocupar-se. És una mesura de protecció per veure si arribem, doncs, a poder neutralitzar el coronavirus d'una vegada.
Sí.
Clar, quan la persona se li diu que es quedi a casa, ha d'enginyar-se la manera de passar aquestes hores confinat, de quina manera les pot passar. I clar, com que estem acostumats a fer el 80% de la nostra vida fora de casa, ara ens tenim que replantejar unes altres formes de viure.
Clar. A l'ésser humà ens costa el canvi?
Sí, costa. Costa perquè treballem molt en rutines.
Uh-huh.
I aleshores trencar les rutines costa.
Aquesta segona setmana ja... és a dir, això m'ho va dir també una altra doctora, que m'ha dit, diu, el pitjor que podem fer és marcar-nos una data al calendari, perquè després ens ho allarguen i ens destrossen. Ara ja portem... Clar, saps què passa? Que quan eren 2 setmanes, un cop havia passat la primera setmana, dius, hòstia, ja estic al mig, escolta, ja d'una manera o altra, segona setmana ja avall. Però llavors el cap de setmana ens diuen, no, 2 més a part de les que teníem. Ah, caram, ara estem, resulta, a la segona de 4, i el qual no vol dir que acabarà sent 4, igual són 6, 8 o el que sigui. Aquesta segona setmana ja inconscientment agafem consciència ja i ens comencem a adaptar al nostre entorn i als nostres nous horaris i la nostra situació, o encara és d'hora?
No, jo crec que sí, perquè en aquesta segona quinzena que ens han allargat, doncs fa que ens conscienciem de que tenim que entrar en una rutina dintre de casa, dintre d'aquest confinament. I per tant, ens hem de preparar per tots aquests dies que tenim per endavant i que a la millor poden vindre més. Per tant, ara és quan se pren més consciència, perquè si la primera quinzena la gent des de casa estan treballant, o si s'ha de fer també algun tipus de cura a tercers, a ancians o nadons, doncs repartir a totes aquestes tasques en aquest sentit. I dintre d'aquests marges de temps, doncs també ja tenim que plantejar-nos entreteniments, sigui mitjançant la premsa digital, sigui mitjançant documentals, mitjançant jocs de taula, converses, i doncs aquests punts, i també, bueno, dintre d'aquests exercicis físics, que és important.
Correcte. Correcte.
Perquè doncs això ho podem fer a casa perfectament, aquests exercicis.
Escolta, hi ha un conjunt de persones que he obviat deliberadament al principi. Ara hem donat doncs uns consells genèrics, però ara anem a les famílies amb canalla a casa. I canalla, no em refereixo als de 18 anys, que, bueno, aquests tenen uns altres problemes, de 15 a 16 anys cap amunt tenen unes altres històries. No, em refereixo pues, a tota la franja de primària i, si m'apures, els de l'ESO. Els hem de fer entendre també, no?, als menors, que s'ha de seguir una rutina més o menys com la que teníem.
Sí, si els hi ha de fer entendre... A veure, si veuen que els pares la segueixen, ells més o menys també la seguiran.
Correcte, l'exemple.
Sí, és molt important l'exemple. I en segon lloc, doncs, aquests espais de treball que parlàvem, doncs, amb aquestes edats escolars ja hi ha instituts que els hi envien treballs que poden tindre doncs, una part del temps ocupada en fer aquests deures o en fer el seguiment de l'ensenyament. O sigui que per aquest costat estaria cobert. El que passa que, clar, el tipus de, segurament, de documentals o d'entreteniments dels adults no el quallen amb ells. Sí, sí. I això pot portar problemes de convivència, d'enfrontaments.
Bueno, a les cases on hi hagi només una televisió principal, doncs s'ha d'establir un horari, no? Uns torns.
Evidentment.
I escolta, Àngel, és bo també cada dia fer alguna activitat plegats?
Sí,
o sigui,
sí.
És a dir, suposo que també és bo que cadascú, encara que sigui dins d'una casa petita i amb molta gent, o molta o poca, disposi de temps personal per ell, sol, en una habitació, però també suposo que és bo fer activitats plegats.
Sí, sí, és important fer activitats plegats, perquè això parlava molt d'aquests tipus de jocs de taula,
sí.
o inclús contar històries de família, no?
Sí.
De tornar a recordar les històries de padrins i repadrins, que també forma part de la història familiar.
És que amb el ritme de vida que portàvem fins ara, això era com prohibitiu a les famílies, no es feia de cap manera.
Exacte, la història familiar s'havia deixat molt enrere.
Sí, sí.
És veritat.
Ara escoltant-te, m'ha vingut al cap una escena que ja ho sé que és tòpica, però allò de la llar de foc antiga d'una casa paeral, una casa de camp, el padrí, els fills i els nets.
Exacte, sí, sí, i que el padrí doncs donava les seues versions de com visquien, sí. I a la vegada com visquien els seus pares, no?
Sí, sí,
tota
sí.
Tota la dinàmica que s'establia social i econòmica dels temps d'ells.
I tant. Doncs hem donat aquests consells del confinament. Primer de tot, tornem a recordar, i avui al llarg del programa parlarem amb la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers i ens dirà el mateix, estic segur, i ens ho diuen. El primer pas és confinament, que no és un càstig, que és una necessitat imperiosa, que no hem de sortir per res. I si hem d'anar a fer la compra una vegada a la setmana, protegits, i comprem el màxim que puguem. Confinament. Però dins del confinament, després que no ens suposi un problema. I per això avui hem parlat amb l'Àngel Pedra, que és psiquiatre i psicòleg, perquè ens doni aquests consells. Àngel, escolta, si et sembla, seguim parlant aquestes properes setmanes.
Seguim parlant. I també t'afegiria una petita frase, que dintre del confinament hem de tindre molt en compte el sentit del raonament, de no deixar-nos portar per tot el que es diu en sí. Moltes xarxes que a vegades porten a equívocs, i l'altre sentit també molt important és el de l'humor, no perdre l'humor.
Sí, senyor. Eh? Sí, senyor, doncs t'ho compro. Àngel Pedra, psicòleg i psiquiatra, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé i seguim parlant.
Quan vulgueu. Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I deixeu-me que anem cap al bisbat de Lleida per parlar amb el bisbe de la diòcesi de Lleida, el Salvador Jiménez Valls. Senyor bisbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, és per dir alguna cosa.
Sí, sí, correcte. Bueno, primer de tot, tot bé a nivell de salut?
Sí, pel meu cas sí.
Molt bé. Senyor bisbe, anem a parlar de dos històries que passaran aquesta setmana, que estan relacionades amb el Papa Francesc, però abans m'agradaria que ens expliqués, perquè sé que han mantingut, a través de videoconferència, com s'ha de fer avui en dia, contacte amb totes les entitats cristianes de la demarcació de Lleida. Com ho estan passant i com estan tirant endavant la seva tasca?
Pues estem avançant tecnològicament molt, perquè és que no estàvem acostumats a això.
Clar.
I m'apareix en pocs dies. Pues tenim pràcticament a diari, en les persones que més col·laboren amb mi, una entrevista, una videoconferència. I ahir vam tindre tots els caps i responsables de les entitats, que són moltes. Càritas, Arrels, els llars del seminari, Troballes, els maristes en alguns centres, els vicencians, l'Espai Obert de Sant Martí, l'Obra Mercedària, els llars Mare Esperança, els germans de Sant Joan de Déu, Jericó, són moltes. I totes estan molt preocupades i totes estan reduint, seguint sempre les pautes que ens imposen les autoritats, la seva activitat, però es neguen a deixar en blanc o malament els més vulnerables. Jo que tants dies encara i aplaudeix moltíssim a sanitaris i a la gent que mos guarda, sempre pense l'aplaudiment meu per a tots els responsables de la gent d'Iglesia que treballa volent donar la llum de Jesucrist als seus germans.
Clar, quan va tot bé, tenim gent necessitada, per desgràcia, doncs quan van mal dades, tots aquests col·lectius són els més vulnerables. Sí. I l'Església té un paper fonamental. Hi ha molta gent que depèn exclusivament de la tasca de l'Església.
A mi em sorprèn que siguin tantes institucions i altres que em s'haurà oblidat que estan treballant i que no volen descansar per donar suport als germans. Sé que, per exemple, no poden repartir aliments en espais tancats, ho tenen molt mal, millor la gent de Jericó perquè estan allí confinats i és molt costós, però així tot, o els jesuïtes en arrels que tenen que establir, no sé, totes les mesures per fer les proves que estan fent a vegades per malalts, tenen que ser molt curosos, però en fi, no deixen de prestar l'ajuda pertinent.
Senyor bisbe, en un altre ordre de coses, el Papa Francesc també està força actiu, evidentment a través de xarxes socials i a través de bueno, telemàticament, i crec que tenim dos cites properament.
Sí, una demà saben tots que és el dia de la Encarnació, el 25 de març, i el Papa vol que a migdia estiguem tots rezant un Pare Nostre a l'hora de l'Àngelus, a les 12. I per l'esperança ens invita també a que seguim el Rosari des de Fàtima, del Santuari de Fàtima, perquè el Rosari de la Mare de Déu el retransmetrà a molta gent, jo crec que a COPE i 13 de Televisió també, sí, des d'allí per a tot el món, ell també estarà unit. I vol també que el divendres a les 6 de la tarda, a les 18, una pregària units a ells, tots els catòlics del món, per demanar-li al Senyor que passi quan tant és el més aviat possible aquesta pandèmia, aquesta malaltia que tant està afectant a tantes famílies de tot el món, sí.
Doncs,
dimecres i divendres.
Dimecres i divendres. Dimecres a les 12, a la cadena COPE, evidentment, tenim l'Àngelus, per tant, vull dir, ens en recordarem segur.
I a les 7:30 de la tarda.
I a les 7:30 de la tarda. I divendres a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, no? Sí.
De totes maneres, això, a través de la web del Bisbat de Lleida,
ho pitjarem allí, exactament.
Clar, hi ha tota la informació, a través de la cadena COPE, evidentment, també. I nosaltres ja veieu que tenim una comunicació fluida amb el Bisbat de Lleida, justament per anar informant, perquè a més són activitats que avui en dia canvien d'una setmana per l'altra, o es generen o es creen, eh? Per tant, cada dia hi ha algú pensant què fer, i això no és dolent. Suposo que a poc a poc es van trobant també exemples de gent a diferents parròquies o a diferents institucions que pensen coses per fer. Escolta, podem fer això, podem fer allò.
Exacte. N'hi ha un interès molt gran en mostrar el millor que tenim en el nostre cor i els cristians des de Jesucrist en favor dels demés. Tant en ajuda als nens que estan a casa, com en jocs que participen en ells, com l'ajuda als ancians per part de joves. Tot això és una mostra de caritat, de solidaritat fraterna front als demés, sí.
No hem d'oblidar, ho hem dit abans al principi, que hi ha gent que ho està passant molt malament, des del punt de vista no ja sanitari, sinó de necessitats bàsiques. I quan dic de necessitats bàsiques, parlo ja de menjar i dormir.
Exactament.
I això ja passava abans de que hi hagués aquesta crisi sanitària, doncs imagineu-vos ara.
N'hi ha dues coses que són psicològicament fortíssimes. És la por, que n'hi ha molta, i després la falta de lo bàsic per a poder viure,
sí,
clar.
I tant que sí.
A part de la vida, que està en la salut i la malaltia en mans dels nostres metges i sanitaris, clar.
Doncs hem parlat amb el nostre bisbe de la diòcesi de Lleida, el Salvador Jiménez Valls, a qui li agraeixo que aquests dies estigui amb tanta disposició. La veritat és que és fàcil, parlar amb el bisbe. Jo normalment m'he d'adaptar a l'horari que em diuen les persones, i el senyor bisbe sempre em diu a l'hora que tu et vagi bé.
Gràcies, perquè ha de ser així, sí. Hem de estar aquí. Estem recluïts també, alguna vegada algú em pregunta, vostè no? Jo dic, no vull, vaig a estar el dissabte celebrant la missa tot sol en la Mariana, demanant-li a la Mare Déu que ens ajudara. A les 12 del migdia estàvem amb el Sant Gerard Tió, però no sol, no vull sortir per exemple i per convicció de lo que ens diuen les autoritats, clar.
Bisbe Salvador Jiménez Valls, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a cuidar-se.
A tu, Ricard, i a tots, moltes gràcies, i que complim el que ens diuen tots. Sí.
Nosaltres ja busquem les senyals horàries. Amb una darrera hora, Cervera confirma 6 casos de coronavirus i s'eleva el pla Procicat a emergència i la policia local ja ha imposat 8 denúncies per no respectar el confinament.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora del coronavirus en España sigue dejando todavía más datos negativos que positivos. Hay ya casi 40.000 contagios y en las últimas 24 horas han muerto medio millar de personas. En total, desde que llegó el COVID-19 a nuestro país, y siempre según datos oficiales, se han registrado 2.696 fallecidos por esta pandemia. De todos los infectados, al menos el 14% es personal sanitario, 5.400 profesionales, lo que evidencia el riesgo y las condiciones a las que se están enfrentando a esta enfermedad. Entre las cifras positivas, destacamos las personas que se curan. Son ya 3.794. Además, Carmen Lavallén, se estabiliza el número de ingresos.
Pues sí, se está estabilizando ese número de ingresos, pero las cifras dan cuenta de la dureza del avance del coronavirus y siguen sin reflejar el impacto del aislamiento social 10 días después del decreto de estado de alarma, algo que los expertos como Fernando Simón, al frente del Comité de Alertas y Emergencias, confía ocurra en un horizonte cercano.
La visibilidad de ese impacto se tiene que esperar en estos días. No sé si mañana, no sé si el viernes, pero se tiene que observar en estos días. Queda poquito, muy poquito que se pueda hacer.
Muchas han sido también las preguntas sobre la situación en las residencias de ancianos y pocas las respuestas más allá de la confirmación por parte del GEMAT, Miguel Villarroya.
Obviamente ha habido unos casos aquí que no sé las razones, pero que tengo que confirmar que eso es cierto. Se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias.
Los casos, ya lo saben, están siendo investigados por la Fiscalía sin que sepamos de momento ningún otro detalle de dónde se han producido estos casos y los motivos que han provocado esta terrible situación.
En la comparecencia diaria que hacen los encargados de poner voz al Gabinete de Crisis del Gobierno, hemos conocido una denuncia. Debido a la situación de muchos hospitales, hay pacientes que se están escapando, que se van sin tener el alta médica, Juan Baño.
Y da, Antonio, muchísimo trabajo a la policía obligada a intervenir para buscar de manera inmediata al enfermo que, además, si padeciera coronavirus, es un foco evidente de contagio. Conductas irresponsables, dice el comisario José Ángel González, director adjunto operativo del cuerpo.
Hay todavía mucha gente que son bastante irresponsables. Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar,
horas... Nos supone un grandísimo. Que en las últimas horas, 24 horas, la policía, guardia civil han practicado 80 detenciones por desobediencia. Destaca el caso de un individuo, 41 años, que fue denunciado en la provincia de Coruña por circular con su vehículo sin causa justificada. Y poco después volvió a ser detenido por los agentes, enfrentándose incluso físicamente a ellos.
La pandemia del coronavirus, que está golpeando también con fuerza a la España rural, en algunos casos por la imprudencia de mucha gente que se ha ido a los pueblos desde las grandes capitales a pasar el confinamiento como si de unas vacaciones se tratara. Y otros por fatalidad. Es el caso de la localidad leonesa de Valduerna, un pequeño pueblo del Valle de la Valduerna de apenas 75 vecinos que está completamente aislado. Se ha detectado un contagio masivo de coronavirus cuyo origen puede estar en un funeral. COPE Astorga, Ana Valencia, cuéntanos. Tenemos preparada esa comunicación con COPE Astorga. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues mira, Antonio, que la vida sigue a pesar del coronavirus. Y en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid se ha realizado un trasplante de corazón a una niña de año y medio con una cardiopatía grave. Eso sí, la intervención se ha realizado con un dispositivo especial por el coronavirus. Se ha evitado que el equipo que tenía que trasplantar se desplazara para extraer ese órgano. Chloe, que así se llama la pequeña, evoluciona favorablemente. Un hombre y una mujer de Bolivia han fallecido en Alicante tras consumir alcohol de 96 grados mezclándolo con refrescos. Los hechos ocurrieron el pasado sábado durante una fiesta, pero lo hemos conocido. Y en Mozambique las autoridades han encontrado a 64 personas, 64 etíopes muertos en un camión que probablemente estaban siendo trasladados de manera ilegal hasta Sudáfrica.
No había alternativa, se veía venir y finalmente Japón va a pedir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, José Luis Corrochano.
Con el plazo de un mes para tomar una decisión definitiva sobre cuándo disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, el gobierno japonés le va a pedir al Comité Olímpico Internacional que aplace los Juegos. Va a ser en una conversación telefónica que va a mantener el primer ministro Abe con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Seguiremos informando sobre esta comunicación que va a mantener el gobierno japonés con el Comité Olímpico Internacional. Y en España, el asunto del día es la conversación entre la Liga y la Asociación de Futbolistas con la posibilidad Fouto de despidos temporales y también de reducción de salarios.
Sí, reunión importante esta tarde entre Javier Tebas, presidente de la Liga, y David Zaganzo, presidente de AFE. Reunión telemática con los ERTES y reducción salarial de los jugadores encima de la mesa. La Liga va a exponer que hará ver a AFE que sin fútbol los clubes no tendrán los ingresos de los derechos de televisión, como tampoco los de taquillas, abonos y contratos publicitarios. David Zaganzo, presidente de los jugadores, querrá saber en qué condiciones se dan esos ERTES en algunos clubes. Además, los jugadores van a expresar que quieren jugar cuanto antes y descartan que no haya 21 días de descanso entre esta temporada y la siguiente.
En este sentido, noticia que llega desde Alemania, desde la Bundesliga. La directiva y los jugadores del Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo para recortes salariales del 20%, por la crisis sanitaria. Y noticia en Madrid, la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, ha anunciado vía Twitter que ha cerrado con el Real Madrid una gran donación en materia sanitaria.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay una amenaza de la que ninguno, de la que no somos ajenos aquí y de la que hoy os hacéis eco en el espejo. Manos Unidas ha alzado la voz de alarma ante lo que puede suponer la expansión del coronavirus en África.
Pues sí, lo ha hecho a través de la misionera Cristina Antolín, que ha pasado 15 años en República Democrática del Congo y otros 17 en Camerún, y que recuerda que en África fallecen miles de personas cada año por enfermedades como el paludismo, el SIDA, la tuberculosis o el sarampión. En la mayoría de estos países no hay seguridad social y faltan medicinas esenciales. A eso se suma la falta de agua y de medidas higiénicas, el hacinamiento de la población y la desnutrición, por lo que si el coronavirus entrara con fuerza en el continente sería algo catastrófico. Lo vamos a explicar con más detalle dentro de un rato al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem allà al migdia de Lleida. Però et recordo que ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Avui dimarts, 24 de març del 2020, i seguim amb aquesta història, del Covid-19. Dic aquesta història perquè algú m'enviava un missatge, Laia, crec que es diu, al nostre WhatsApp 664-526-180, i em deia, diu, hi ha moments en el que penso que em despertaré i ja està, seguirem on estàvem, abans de tot plegat. I és veritat que hi ha moments del dia, i sobretot doncs, si esteu confinats, que si et capfiques amb les notícies i amb tot plegat, doncs t'hi acabes capficant amb les xifres, amb les dades, cada cop puja més, ui, ai, què passarà, l'economia, la part laboral. Però també és veritat que hi ha moments que desconnectes d'oci a casa, per exemple, i quan tornes a la realitat no saps realment què és la realitat, si una cosa o l'altra. És difícil d'explicar, ho intentava la Laia a través del seu missatge, la que ens ha deixat el 664-526-180, i jo ho intento transmetre, segurament no tan bé com ella voldria, però, escolta, tu et sents igual? No sé, com et trobes? Com ho vius? Explica-me-ho, el 664-526-180, 664-526-180. Seguim a Lleida amb 16 graus, tot seguit busquem la darrera hora informativa, com sempre ho farem des dels serveis informatius.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho fem directament, recordant les xifres. A Lleida hi ha hagut 3 nous morts per coronavirus, pugen a 8, i 38 casos nous, que fa que el total d'afectats sigui de 201. Actualment hi ha 111 persones, a més, que es troben ingressades en centres hospitalaris a la demarcació, i cal destacar que en aquestes
en aquestes darreres hores, tres persones que estaven ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida han estat donades d'alta, qual és una bona notícia. Recordem també que hi ha moltes persones de l'àmbit sanitari que estan confinades. No que han donat positiu, simplement que estan confinades, que estan en quarantena, que estan apartades perquè han tingut contacte amb una persona que ha donat positiu. Això, a priori, si entren ja aquestes proves ràpides, doncs hauria de baixar. Recordem que a Cervera també s'han confirmat 6 casos de coronavirus i que també s'ha elevat el pla Procicat a emergència. La policia local ja ha imposat 8 denúncies per no respectar el confinament a les cases. Bueno, ho escoltàvem abans als serveis informatius de la cadena COPE, però no cal anar gaire lluny, eh? A Lleida, a la demarcació de Lleida, els Mossos d'Esquadra només el diumenge van haver de posar 122 denúncies. A més, van aixecar 69 actes a comerços. És que sembla que no ho tinguem clar. És que és tan fàcil el tema de donar-hi solució tot plegat, que és el tema del confinament, ho veiem tan fàcil que acabem no donant-li importància. I el confinament és l'arma més precisa i còmoda que tenim. Perquè un cop dones positiu o estàs malalt, la cosa canvia. Llavors ja és un problema de salut greu. I llavors ja, en el pitjor dels casos, t'has de medicar o ingressar-te, etc. Llavors és una altra història. Ara, l'eina que ens han donat és que ens quedem tancats a casa, sisplau. Si és que ja fa riure. Mira, és munició, en el bon sentit de la paraula, pel Joel Carnicer, per l'espai d'algú ha fet dels dilluns, de cara a la setmana vinent, però vull dir, gent disfressada de gos. Gent disfressada de gos, passejant pel carrer. Gent arrossegant un gos de joguina, gent passejant una cabra, gent passejant un ocell. Gossos, com us deia ahir, jo és que crec que n'hi ha un, jo el veig per la finestra, que baixa cada dos per tres amb una persona diferent, el mateix. I si és que no tenim consciència d'això, que ho hem de tenir clar, que ens hem de quedar a casa, sisplau, que ens hem de quedar a casa. Fem una pausa, tot seguit parlem de gastronomia, després parlem amb el Xavi Palau, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, i després, cap a tres quarts aproximadament, tres quarts de dues, parlarem amb la Montserrat Gea, que és la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers. Amb ella parlarem de moltes coses, de les necessitats personals i de material que tenen les infermeres i els infermers, però també parlarem d'això de les mascaretes que et pots fer tu a casa, què hi ha de cert, i ull amb aquesta història, que no tot serveix.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I estem a dimarts i les bones costums no les hem de perdre. I quins són les bones costums? Aviam, com es conquereix amb una persona? Doncs per l'estómac. És que això ja ens ho han dit moltes vegades, i per tant, quan dic les bones costums no les hem de perdre, és que nosaltres els dimarts parlem de gastronomia i ho fem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal?
Com estàs?
Pues mira, a casa. Sí,
ja. Ja se t'està fent petita la casa o què?
Bueno, jo crec que és de cocineria ja, però...
Sí, però ja, bueno. Ja te la coneixes tota, ja t'has assegut a tots els racons, a totes les hores del dia...
Després d'esmorzar, pues, m'arreglo i baixo al menjador i després surto a la terrassa a fer una volta. Bueno. El que em queda.
Bueno, queda. Ja és això. Escolta, vam dir la setmana passada que... I a més és curiós, mira, ve reforçat això per una estadística que vaig veure ahir, i és que la compra de paper higiènic ha baixat. Clar, ha baixat perquè la gent va comprar el que necessitava per la resta de l'any durant la setmana passada. Però bueno, la venda de paper higiènic aquesta setmana ha baixat, però saps què s'ha disparat aquest cap de setmana i aquesta setmana? La venda de cervesa, tu. Però ha pujat un 488%. Això és una barbaritat, eh?
Molt.
O sigui que...
Molt.
Llavors, això ho vam pensar la setmana passada, però degut a les dades que he vist, doncs encara més excusa per parlar. Avui anem a parlar de cerveses. I és que de cerveses n'hi ha de moltes marques i de molts tipus, Felip. Però d'on ve aquesta beguda?
Bueno, per no fer un programa de dates històriques i que sigui molt avorrit, ¿vale? Ja que estem a casa...
Avorrit pues, no és.
No, li anem alguna dita, però bueno, hem de pensar que la cervesa és de les begudes fermentades més antigues que tenim de la humanitat. No hi ha una data com l'oví que se van trobar, ¿vale? És difícil de saber.
Però fa molts anys.
Però fa, sí, bueno, molt. I també bueno, hem de dir que és... que la cervesa se produeix per una fermentació alcohòlica que fa del cereal, no? Mm-hmm. Sempre ajudat per un llevat, eh? Però això és nou, el llevat, eh?
Sí.
Però que no hi ha una data amb una xifra exacta de quan va ser la primera trobada de lo que podem dir ara, actualment, que és la cervesa, no?
Quants tipus o quins tipus de cervesa a grans trets, trobem avui en dia al mercat? Tipus, eh?
Mira, doncs hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 tipus?
6 tipus de cervesa.
Jo pensava que només n'hi havia 2, imagina't tu.
No, sí, que tot depèn també de la fermentació, i del llevat i del cereal que li fiquem. Podem trobar la més habitual, que seria la rúbia, que que nosaltres direm la rúbia, que seria la Lager o la Pilsen, després la Abadia, l'Àmbic, les blanques, les Ale, després dintre de les Ale està la Pale Ale, bueno, totes aquestes noves que han sortit ara, que són més artesanals, no? I la Stout, que és la cervesa negra. Llavors, dintre de cada família d'aquestes podem trobar derivacions diferents depenent del cereal, del lúpulo o del llevat, no?
Déu-n'hi-do.
Bueno, seria per fer dos programes més, no?, parlant d'això.
Escolta, no totes es fan... Bueno, evidentment, no totes es fan igual, ni totes tenen l'ingredient principal igual, no?, tampoc?
No, sí. Hi ha quatre ingredients bàsics, vale? I per ordre, d'importància. Aquí totes les cerveses fan igual, vale? Que seria l'aigua, sense una bona aigua no faríem una bona cervesa, això està clar. El cereal, vale? Que normalment el que acostuma a ser és la cebada o el blat, el trigo. Després tenim el llevat, que això és més nou, vale? Perquè abans no se feia servir, evidentment, i el lúpulo. Vale? Mm-hmm. El lúpulo se li dona una part més amargant i més de la fruita, vale? De que podem trobar dintre la cervesa. Però són quatre ingredients sempre. Aigua, cereal, el llevat i el lúpulo. Això sempre, qualsevol cervesa. Sense això no podíem fer.
Deixa'm fer un incís, Felip, en aquest punt, i és que quan tornem a la normalitat, o quan ja puguem sortir de casa i anar als llocs, si no l'heu fet mai, hi ha una visita guiada a les instal·lacions de Sant Miguel a Lleida, que és magnífica de fer, i en la qual hi posen molt èmfasis a l'ingredient principal que has dit, que és l'aigua.
És l'aigua, sí.
Que no li donem importància, però que la fàbrica de Sant Miguel està aquí a Lleida perquè van trobar una aigua concreta.
Sí, no, però sí, és que amb aquest tipus de begudes, com amb el whisky, quan vam parlar allà l'any passat, o de les aigües que no vam parlar, que tenen una importància de pes dintre de la gastronomia, sense un bon aigua no podem fer un bon producte. És l'ingredient principal. Està clar que cada elaborador de cervesa té la seva aigua. No hem de pensar que és l'aigua d'un manantial que l'agafen i pam.
No.
Que està tractada i bueno, pues té una fórmula també, no? No hem de ser tan antics amb això. L'aigua se trata i se fa amb una fórmula i cada elaborador té la seva aigua.
Molt bé, doncs hem parlat de cerveses de tipus. Ara anem al supermercat. Va, avui posarem tres exemples. Anem al supermercat i què podem trobar? Quines ens recomanes?
Si parlem del nom, que bueno, pues, ho direm, que és Mercadona, vale? Que és el més habitual que últimament la gent va comprar, he fet una selecció de cerveses, però no de la cervesa que sempre la més coneguda, ni Sant Miguel, ni Heineken, que són els dos grups grans que tenim a Espanya, ¿vale? Sinó que anem a buscar algo econòmic, ¿vale? I molt xulo de tastar. I podem començar per una que se diu 61 Deep Pale Ale, que la fan a Anglaterra per al grup Mercadona, ¿vale? I aquesta aigua, treuen l'aigua d'un pozo, i la propietat que té aquesta cervesa és que té un olor molt peculiar, ¿vale? És una cosa molt xula de tastar, i estem parlant d'un 60 al preu, al Mercadona. És una cosa molt xula, ¿vale? Després podem trobar una que se diu El Cine, que és una torradeta, que és una badia, que és una de les maneres dels tipus de cervesa que se poden elaborar, que es fa a Bèlgica, que val 1,15 €. Després podem trobar una altra que se diu Reserva Steinburg, que se fa a Marruecos, ¿vale? Gairebé amb 8 graus d'alcohol, que és una cosa molt potent, que val 66 cèntims. Estem parlant d'una cosa que és molt accessible per tothom. I una quarta que hem seleccionat que es diu Cefeoens, que aquesta és una rúbia de les que patem de tota la vida, ¿vale? Que val un euro. Això és coses xules que podem trobar al Mercadona com a marca blanca que fan perenys.
Sí,
¿vale?
sí.
Però elaboradors, grans elaboradors de cerveses del món, eh?
Uh-huh.
Això com a Mercadona. A Carrefour podem trobar una que van pensar que era també s'ha de dir, coses així, que no porta gluten i no porta alcohol. Evidentment, una cervesa sense gluten, sense alcohol, podríem dir que, bueno, cervesa, pues... Però, bueno, com hi ha gent que hem de mirar a tothom, ¿vale? En aquest cas,
sí.
Pues, bueno, pues direm el que no pot menjar gluten i no li agrada l'alcohol, pues trobarem aquesta, aquesta ja va al 2,90, al Carrefour, que es diu Landsbrau, ¿vale? Que és una cervesa que és molt bona, també. I vam decidir, també, per últim, la Inèdit, la Estrella Damm, que això va sortir el 2008, que la va crear el Ferran Adrià i els sommeliers que tenia el Bulli, que són tants millors sommeliers que tenim al món, i és una cervesa molt gastronòmica, i una que fan aquí a Lleida que se diu Boira. Mm-hmm. Evidentment no podia tindre un altre nom que sigui Boira, ¿vale? Que té tres maltes, un punt així fumadet i de xocolata, i els elaboradors se diuen cervesers artesans de Ponent.
Uh-huh.
Aquesta també, ara val 3 euros, però... Bueno, ja només perquè sigo de Lleida, pues, sigo de tastat, la tenia jo abans a la botiga i és una molt bona cervesa, ¿vale?
Molt bé.
Això seria una miqueta per fugir una miqueta de la Heineken, de la Coronita, de coses així més habituals, ¿no? I agafar coses a un preu raonable per tothom.
Bueno, es tracta d'aquests dies, pues mira, si voleu provar una cosa diferent, teniu temps per provar-ho, mira.
I després això, que no sigui un preu molt elevat, no? Perquè sempre parlen el mateix. I després val la cervesa a 8 euros, doncs bueno, doncs acabarem agafant la Sant Miguel de Llauna de tota la vida, que ja estava bé, no?
Sí, sí,
aquestes,
sí.
Aquestes... bueno,
per cert, ara que has dit això de la Llauna, millor vidre que de Llauna?
En principi sí. Sempre
amb totes les begudes, no?
Sí, sempre amb vidre és molt millor.
Sí, sí. Escolta, estem parlant de les cerveses, ja vam dir, vale, ara més o menys ho tenim clar. En podem comprar una o una altra, però en lloc de beure-la sola, la podem acompanyar, maridar, que es diu, acompanyar d'alguna cosa. I...
Bueno, aquestes jo crec que serien, bueno, cerveses que donen lloc per fer un maridatge xulo, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que, mira, per parlar de maridatges, doncs mira, què et sembla si connectem amb el David Molina, que és, segur que és el xef i cuiner, que segurament, vaja, està confinat a casa també. David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També estàs tancat a casa, eh?
Per mala sort, sí, com tot.
Escolta... Senyor Molina, com està avui?
Clar, vosaltres abans us veieu cada dia, ara res, eh?
Ara ens veiem per videotrucada.
O sigui...
Sí, però bueno, sí, parlem gairebé cada dia, Ricard, perquè com ens agrada molt la cuina i el beuret, doncs, pues, ostres, aquesta és un de dinar, i el David ten ja receptes, també.
Home, tu, David, deus de tenir a casa a la gent de casa contents, eh? Perquè tenen ara el
sí,
xef a casa.
Ells me tenen content, que me fan fer el dinar cada dia.
Oh, claro.
Amb el cuento de que soc cuiner, faig el dinar cada dia.
I a més, diferent cada dia, i propostes
sí,
diferents.
Sí. Bueno, pensa que la part positiva que hem tret de fer el dinar cada dia, de que a la nostra Instagram de Seiton, by David Molina, pengem cada dia el dinar que fem.
Veus?
I també... perquè aquests dies siguin més fàcils, perquè així també ens ho passem bé.
Molt bé.
Convido a la gent que es fiqui al nostre Instagram de Seiton by David i cada dia penjarem una recepta per passar el rato
que sí.
Aquests moments tan difícils i per donar idees també als nostres
això,
amics.
Això, i per provar-ho tu, perquè la gent li perdi la por a la cuina i es llancin aquests dies.
Sí.
Escolta, has estat escoltant tot el tema aquest de la història, els diferents tipus de cervesa que tenim. La setmana passada amb el Felip dèiem que no només amb vi es pot fer bons maridatges, amb cervesa també, no?
Sí, bueno, pensa que la cervesa dona molt joc, no? I amb les cerveses que verdaderament ha dit el Felip, pues bueno, sortint de lo classicisme, de que poden ser les grans marques que hi ha al mercat, que podem trobar sempre pues, com Sant Miquel o Estrella, Heineken, que això és fàcil, vale, i són molt fàcils de veure, verdaderament el món cerveser és com el món del vi, no? O com el món dels whisky, no, o dels ginebres.
És tot un món... És molt extens.
I verdaderament ha donat aquí una variació de cerveses de tot el món i verdaderament són cerveses totalment diferents que ens donen molt joc per fer un bon maridatge. Mm-hmm.
Doncs David, escolta, va, explica'm un, amb quina cervesa i amb què l'acompanyaries?
Jo t'ho faré molt ràpid. Vam estar parlant amb el Felip i verdaderament vam tastar les cerveses abans que passés i tot això. I, hòstia, és molt fàcil. La 61 aquesta que ha dit, que és d'Anglaterra, que és la Big Tail, ¿vale? Bueno, pues, com diu el seu mateix nom, és 61, perquè diuen que la fan a 61 metres sota a nivell de terra. Ah. I és una cervesa anglesa, ¿vale? I a mi aquella cervesa em va recordar, us en recordeu les pel·lícules o quan aneu de vacances a l'hotel, perquè jo la primera vegada que vaig veure que havia com mongetes, sí, ¿vale? Els anglesos és molt típic que facin l'esmorzar, que es foten dos ous fregits, bacon, frankfurt i aquelles mongetes. O sigui, a mi em va recordar molt que feia aquest maridatge amb algo potent. No és una cervesa potent i jo aniria o una de dos, o més mediterrània, anar a la brasa, ¿vale? Allò de que estem amb els amics la brasa i que sigui algo contundent, o m'aniria més a més grasa, no, diguéssim, uh-huh, i fer una esmorzar d'aquestos d'ou ferrat, cansalada, bacon i fer un esmorzar potent.
Caram, escolta, la cervesa, a quina temperatura l'hem de servir? O ens l'hem de veure?
Bueno, això serien discussions, eh?
Ah,
per aquí,
a veure, Felip, en quina temperatura tu creus que l'hem de consumir?
Aquí, Ricard, és el que diu el David.
Amb el maridatge, eh? Amb el maridatge.
Sí, però és això, que sempre tindrem discussions amb això, però per mi una cervesa d'aquelles que sempre hem dit molt freda, bueno, si agafem, no és per dir-ho no, però si agafem una Heineken, doncs bueno, al millor sí, però aquest tipus de cervesa que no aquestes que hem seleccionat ara per avui, no? Sinó aquest tipus de cervesa que està, doncs això, 6, 8, 10 graus al millor.
O sigui, de nevera.
Sí, de nevera o una miqueta més, perquè si...
Bueno, de nevera la traus i si te la serveixes amb un got ja està perdent aquests 2, 3, 4 graus.
Sí, però és això que no té que estar congelada, perquè si està congelada és el que parlem. Una beguda que fermenta, si la fiquem congelada, a part de que perdem aquest gas carbònic que pot tindre, que és lo normal, lo que aguanta aquell sabor, aquell aroma de la cervesa, lo perdrem.
Clar.
Doncs... David, amb aquest mariatge que ha dit el primer, d'aquest esmorzar, hòstia, el que ve de gust és aquesta cervesa a 6 graus, 8 graus com a molt, no congelada.
Mm-hmm. Correcte. Sinó
per notar tot això.
Molt bé.
Bueno, això són les discussions que sempre tenim.
Sí, clar.
Vale, a la gent sembla que ara a l'estiu, si la cervesa no està ben freda, sembla que no sigui una cervesa, no?
Congelada, però, bueno, quasi bé.
Sí.
Molt bé, doncs ens ha fet un esmorzar potent, avui el David Molina. És una proposta maca. Mira, la podeu provar després, al cap de dues hores, a fer una taula de gimnàstica, però... però, bueno, és per provar-ho. I si no, també, perquè aquests dies ens hem de buscar aquella excusa, doncs mira, escolta, l'esmorzar especial de dissabte o de diumenge, i podem fer aquestes cosetes, per què no? David Molina, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar. Et seguim a través de les xarxes.
Perfecte, Ricard, gràcies.
Cuida't, una abraçada.
Vinga, David, cuida't.
I Felip, escolta, nosaltres parlem la setmana vinent. Mira, ara no se m'ocorreix res, ja parlem durant la setmana.
Si vols, la setmana que ve també podem connectar amb en David, ¿vale?
Sí.
I que ens passi una recepta, pues, d'algú que sigui més fàcil, i després ja nosaltres fem el maridatge i d'un postre.
Ah, vale.
Perquè com encara ens queden dues setmanes, pues, bueno, que la gent vagi patricant coses... bueno, pues, hòstia, el jovent ja no sé què fer. Pues mira, faré el postre que va dir el David a la
poca. Vinga, va. Pues vinga, em sembla bé.
I sobretot, si me deixes, sisplau, el hashtag que últimament estic ficant,
hosteleria,
nazco con volver.
Torno
a dir, com la setmana passada, sisplau, hem de pensar que quan acabi tot això hi ha molta gent que patirà i que, sisplau, pues, fem barri, anem als bars que no van sempre a comprar i, sobretot, que, bueno, que tot això, pues, acabi el millor possible per tots.
Clar que sí. Doncs te'l compro, aquest, hostaleria, amenazo con volver.
Amenazo con volver, sisplau.
Sí, senyor. Felip Urbano, sommelier, escolta, Ricard, moltíssimes gràcies, cuida't.
Una abraçada, cuida't, bona setmana.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949.
La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència. T'oferim un tracte exclusiu i personalitzat. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs els colors i teixits de la col·lecció Primavera-Estiu 2020, així com les tendències per acompanyament de comunió i celebracions. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja ho havíem anunciat al principi del programa. Ja sabeu que els dimarts tenim la tertúlia dels polítics. No vol dir res, perquè ja sabeu que tot el tema de tertúlia s'ha canviat. I ara el que fem és informació a demanda. Deixeu-me avui que anem cap a l'Ajuntament de Lleida i concretament cap al portaveu del Partit Popular, a la Paeria, el Xavi Palau. El saludo, Xavi. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, i bon dia a tots els oients de la cadena Cope.
Escolta, primer de tot, com estàs?
Doncs, com tots, preocupat.
De salut.
Preocupat, pues
estàs bé, eh? Bé.
Val. Crec que ja comencem a tenir seqüeles, també ja una mica, de tot el que ha hagut també mental, que he estat tants dies a casa, però bé.
Bueno, si em permets una interioritat, jo us explicaré que el Xavi Palau s'ha traslladat la feina a casa,
sí,
com molts, i està teletreballant, per tant, s'ha de saber diferenciar i portar un horari, perquè si treballes tot el dia, Xavi, també és un malson, eh?
Sí, el que passa és que ara, en aquests moments, es té que treballar moltes hores perquè la gent te necessita, i per tant no tenim que fer tots un esforç perquè és el nostre deure.
Escolta, mira, ja que parlem amb tu avui, Xavi, explica'm una mica com està anant l'Ajuntament de Lleida amb aquesta crisi per dins, perquè clar, si no, només ens assabentem del que ens diuen, i ja ho sabem que això de vegades es queda curt, no dic que ens enganyin, sinó que es queda curt. Hi ha hagut una reorganització, per exemple.
Sí, però que us diuen alguna cosa des de l'Ajuntament?
Bueno, aquesta reorganització, per exemple.
No, perquè penso que si una cosa tenim en aquests moments a Lleida és que la informació manca, brilla per la seva ausència. Mira, jo, Ricard, hi ha una qüestió que és bàsica i fonamental. Lleialtat a la institució i recolzament al govern de la Paeria en aquests moments de crisi, però que recolzem no vol dir que no puguem criticar o no puguem dur a terme aportacions per la nefasta gestió que s'està duent a terme, no ja des del govern central, sinó també des de la Paeria. I considero que el govern municipal de Lleida i l'alcalde en concret estan fent demagògia. I la demagògia en política és el que podríem denominar la perturbació de la democràcia. Perquè si alguna cosa li puc dir a aquest govern de la Paeria és que no és suficient en parlar i parlar bé, sinó que a més cal gestionar bé. I ara en aquests moments és quan es demostra quan tenim governs i quan tenim polítics que ho sabem fer i quan no ho sabem fer. I en aquest sentit, si una cosa li puc reclamar a l'alcalde del govern de la Paeria és que d'una vegada per tot hi s'obren els ulls i que se n'adonin que a Lleida, com arreu de tot Espanya, però concretament a Lleida, que és on nosaltres estem, les persones ens estem posant malalts i les persones ens morim i caiem com a mosques. I el que cal, Ricard, almenys des del meu punt de vista i sense ànim de ser alarmista, sinó que ser sensat i realista, és que cal prendre mesures. I entre aquestes mesures dir-li a l'alcalde que és de savi rectificar. Fa unes setmanes el ple de l'Ajuntament va prohibir que Lleida pugui participar a l'exèrcit a la Fira d'Educació i Formació. I ara, més que mai, li diria a l'alcalde que rectifiqui, que es va equivocar, que no passa res, i que Lleida demani d'una vegada per totes la presència de la UME, de la Unitat Militar d'Emergència, i que pugui col·laborar la UME amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que no passa res. A l'Ajuntament de Lleida, el senyor alcalde li van demanar, i recordo l'entrevista que li vas fer el dijous de la setmana passada, que la vaig escoltar, que em vaig quedar molt preocupat, on el grup municipal popular li demanem a l'alcalde que per una vegada per totes se'ns faci cas i que es dediqui a ordenar la desinfecció i neteja dels carrers de Lleida, l'estació d'autobusos, l'estació de tren, els equipaments municipals, les instal·lacions esportives i els centres cívics.
Que per cert, hi ha novetat amb això, no?
Sí, però l'alcalde que va contestar dijous passat,
que no
feia falta, que això
sí.
Era placebo.
Sí.
I a mi em va contestar personalment que si em pensava que si els virus tenien cames. I jo li vaig replicar, cames no sé si en tenen, però que es multipliquen els virus a Lleida, sí.
Però ara s'ha aprovat, no?
Ara resulta que l'alcalde decideix que sí, que es poden netejar els carrers i alguns edificis, però alguns, no tots. I el que s'hauria de fer és, una vegada per totes, és agafar el comandament de l'Ajuntament de Lleida i fer vindre l'exèrcit, perquè l'exèrcit és un cos disciplinat i que té jerarquia, i jerarquia i disciplina vol dir que quan tenen un objectiu i una feina que se'ls encomana no paren fins que l'acaben, i començar desinfectant tots i cadascun dels hospitals i acabant pels centres geriàtrics, que són una situació d'emergència.
Anava a preguntar sobre aquest tema. Jo crec que és la gran vergonya les residències de la tercera edat, no parlo de Lleida, ja parlo en general, és una de les grans vergonyes d'aquesta crisi, eh? Els hem deixat de la mà de Déu, i ara quan se n'han donat compte, fa dos dies el president Pedro Sánchez ha fet anar a l'exèrcit i als cossos policials a inspeccionar les residències, i s'han trobat uns panorames tremendos, eh? S'han trobat morts en residències, avis convivint amb una persona morta al costat, que no saben si estava contagiada o no. Escolta, ens ho ensenyen amb un reportatge, perdoneu-me, eh? Ara ho vaig a localitzar i no és just, segurament, però ens ho ensenyen d'un reportatge d'un país perdut de l'Àfrica i diem, pobra gent, que això ha passat aquí a la Comunitat de Madrid.
Aquesta és la realitat, i per això abans t'he dit, això és negligent. L'actitud del govern d'Espanya, l'actitud dels dirigents d'aquestes residències i de tota la societat en general requereix d'una important reflexió. No es pot enviar les persones de la tercera edat a les residències i deixar-les allí abandonades i de la mà de Déu com està passant. I per tant caldrà buscar explicacions i es tindrà que actuar, i en consta que Fiscalia ja ha iniciat diligències en aquest sentit.
Clar.
Però és que per això és tan important que en aquests moments el que tots col·laborem amb una. I per això insisteixo, a Lleida sols no ho podrem fer. Si l'alcalde deixa de ser un alcalde demagògic, ideològic, partidista, que únicament es preocupa dels seus interessos i de les ordres que rep de Barcelona, i es comença a preocupar d'una vegada per totes, ell i per extensió tot el govern de la paeria, dels interessos de lleidatans i lleidatanes, fa vindre l'exèrcit a Lleida, col·laborem els ciutadans i fiquen tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Lleida, al servei dels lleidatans i lleidatanes, i comencem a desinfectar, i anem barandilla per barandilla. I això és com els que són fills de pagesos, Ricard, quan tenim que anar a collir fruita i veiem allí 10 hectàrees i 1 milió de pomes, ostres, al començament,
sí, sí, sí.
Quina feina de començar a collir aquestes pomes.
S'ha de començar.
Comences i acabes.
Sí, sí.
Doncs això és el que fa l'exèrcit, començar i acabar, i és el que necessitem ara a Lleida. I per això, el primer que té que fer Puello i el seu govern és admetre que s'han equivocat, que es tenia que es té que desinfectar els carrers i edificis municipals, i s'ha equivocat en negar la presència de l'exèrcit a Lleida. I això es demostra que tenim un govern demagògic i un govern que no està al servei, i sobretot un govern que li va molt gran l'alcaldia de la ciutat de Lleida. Que en aquest moment tragui l'estelada de la paeria, perquè ja ho sabem que és inútil. Però si li demanem que l'alcalde faci d'alcalde de tots, no han sabut veure el problema a temps, a Lleida i a Madrid. I per cert, també que s'ho facin mirar la subdelegació del govern espanyol a Lleida i la delegació del govern de la Generalitat d'Espanya a Lleida també, però de Catalunya, perquè el subdelegat no té capacitat per fer vindre la UME a Lleida, pregunto.
Bueno, mira, el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, encara és hora que trobi 5 minuts per parlar amb nosaltres.
Mira,
és curiós, perquè jo he parlat amb l'alcalde, he parlat amb el delegat de la Generalitat, amb el Ramon Ferrer.
L'alcalde, millor que no hi haguessis parlat,
bueno, sí,
perquè va dir Ricard...
Però a veure si m'entens, he parlat amb tu, he parlat amb d'altres regidors, no he tingut problemes amb ningú. Escolta, el subdelegat del govern a Lleida, no hi ha hagut manera, i et puc ensenyar els missatges que ens anem creuant, i vinga, sisplau, són 5 minuts, ja m'adapto jo, busca el moment que et vagi bé, etc. No hi ha manera.
Aquesta
no
és la prova
manera
de la ineficàcia i de la ineficiència de la gestió política de Pedro Sánchez en aquesta crisi, i per extensió de totes les delegacions del govern i, en conseqüència, també de la gestió que s'està fent a Lleida. Si d'una cosa aprendrem amb aquesta crisi és que res tornarà a ser igual. Això ho tenim tots claríssim, però s'està demostrant qui val i qui no val, qui sap gestionar i qui no sap gestionar, qui sap de molt bones paraules però no en té ni idea de prendre decisions. Abans comentava, ara l'Ajuntament es reorganitza en 5 àrees. 10 dies després de la crisi. Uh-huh. 10 dies després.
Escolta, efectes pràctics, aquesta reorganització, què comporta?
Això li tens que preguntar a l'alcalde, a veure si es pot continuar anant a fer fotos amb aquesta reorganització, anant a buscar medicaments a l'Arnau amb fotos de postureig.
Uh-huh.
L'alcalde no té que estar per això. Sap la gent de Lleida que tots en aquests moments, tots els 140.000 habitants, estem prenent decisions i estem ajudant en tot el que podem a tothom? I no ens fem fotos ajudant? No com l'alcalde, que es dedica a fer fotografies dient que va buscar medicaments. Aquesta és la gestió del govern de la paeria, amb la que està caient. Doncs quan va a l'Arnau, aprofiti per reclamar-li al senyor Torra i als seus companys de partit que es demostri que a Lleida hi ha un alcalde d'Esquerra Republicana, que són els mateixos que governen a la Generalitat, per dir, a Lleida necessitem la gratuïtat del pàrquing de l'Arnau. A Lleida necessitem el mateix que està demanant ara la Colau, que hi hagi un hospital de campanya i que ho facin els militars, com han fet a Madrid amb IFEMA. Un altre demagoga que resulta que demana per Barcelona el que negava fa un mes enrere, que era la prohibició de l'exèrcit a la Fira d'Educació també de Madrid-Barcelona. És que tots aquests ara s'ho tenen que analitzar i fer-s'ho mirar. Però a més a més, Ricard, si em permets, té una altra qüestió que també li he recalcat a l'alcalde. Què fem amb els impostos?
Bueno, clar, això, a priori, si vols en parlarem un altre dia, perquè suposo que, jo ho deia ahir per antena, som un país que sempre anem 10 dies tard, no sé per què. És,
i a Lleida, ja, 24 hores més tard que la resta del país.
Ja deu ser la cultura general, però sempre anem 10 dies tard a tot. O sigui, anem reaccionant 10 dies tard. I és com una xifra rodona. Un altre dia en parlem, perquè suposo que aquests propers dies, tan bon punt es vagin païnt les mínimes mesures econòmiques que s'estan aprovant a nivell d'Espanya, a nivell del govern, veurem a nivell local què s'està fent o què es pot arribar a fer.
A veure, si em permets, una pinzellada molt ràpida. A nivell d'Espanya, a nivell de Lleida. A nivell d'Espanya, que el Pedro Sánchez ens deixi d'enganyar. Què és això de que posaran 200.000 milions d'euros al servei dels espanyols? El govern d'Espanya únicament injecta 17.000 milions, 83.000 que els preveu de les empreses privades Casabé i 100.000 del SICO. No sap el president del govern d'Espanya que per accedir a una empresa, a un ICO, una línia de finançament ICO, és un dels requisits, el primer i més important és que aquella empresa sigui solvent? Algú pot assegurar que avui les empreses espanyoles en la crisi que estem vivint seran solvents i per tant podran accedir a una línia ICO? Punt primer. I en quant a nivell d'Ajuntament de Lleida. Segons l'Ajuntament ja ens ha confirmat que els rebuts domiciliars de l'IBI de juliol, setembre i juliol, agost i octubre continuaran passant igual. I que com a molts es plantegen ajornar tasses municipals d'aquest mes de març i abril. L'abril, per exemple, el 5 d'abril, escombraries, o per exemple ajornar les tasses de les terrasses dels locals que podran obrir més tard aquest any degut a la crisi. Jo li dic a l'alcalde, si no es tracta d'ajornar, si aquí el que s'ha de fer és bonificar. De què me serveix a mi que vostè m'ajorni els impostos si el problema que tinc ara me l'està retrasant a final d'any? I el que és més important, senyor alcalde, i tots els dirigents polítics que tenen responsabilitats de govern, si ajornem, estem ofegant a les famílies, als autònoms, als emprenedors, als treballadors.
És que jo crec que el tema d'ajornar és un error, perquè després quan et vingui te vindrà el que tocava llavors menys l'anterior, i per tant, no ajudarem a res llavors.
Ara el govern de la Paella està més preocupat per aprovar els comptes, per aprovar la refinanciació de l'EMU o la liquidació del quart trimestre del 2019 que per prendre mesures econòmiques. Mm-hmm. Perquè no se'n donen compte que tot el que es pugui aprovar ara no servirà de res a partir de que superem la crisi. Ara tenim un tema, Ricard, que és fonamental, sanitari. Que s'ho tinguin empegat a la front. I quan passi el sanitari, simultàniament l'econòmic. I jo el que li reclamo a la Paeria, quines mesures econòmiques es prendran en col·laboració amb la Regidoria d'Economia per una banda i la Regidoria de Promoció Econòmica, Mercats i Consum per l'altra, per ajudar els autònoms, a les pimes, als emprenedors i als treballadors de Lleida a partir de que se superi aquesta crisi. I fins que això no ho sapiguem, aquesta ciutat no podrem avançar. I es demostra que porten un traje que els hi va una talla gran.
Doncs de tot el tema econòmic en tornarem a parlar, perquè evidentment això dia a dia va canviant i veurem com surt tot
plegat. I un tema molt important, sobretot que no podem oblidar els poders públics, a la gent gran, als discapacitats, a les persones que viuen soles, als nens, a les famílies, i sobretot un reconeixement a totes aquelles persones que estan deixant ara la seva vida i que ens estan seguint i que estan treballant colze a colze, doncs, per tirar endavant a la societat, i també vosaltres, els mitjans de comunicació, que esteu al pau de canó, que ningú se'n recorde de vosaltres, però també us poseu, perquè estem malauradament en situació de risc, per desenvolupar la vostra feina. Mm-hmm. I sobretot, tot el que he manifestat ho dic sempre en ànim propositiu. Tothom sap que sempre he dit que per Lleida tot i més. Mm-hmm. I ara el que cal és arrimar l'ombro. Però que clar, és que aquells que governen tenen que prendre la iniciativa política i sembla que no, que el puesto els hi va gran.
Bé. Portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, Xavi Palau, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i evidentment seguim en contacte i anem veient com va evolucionant tot plegat.
Eh? Doncs esperem que evolucioni bé i que puguem sortir d'aquesta. Moltes gràcies, Ricard.
Migdia, COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I anem a parlar ara tot seguit, ho hem dit al principi del programa, amb un col·lectiu que realment estan fent una tasca titànica i malauradament, perquè és que això em fa una ràbia de dir-ho, però malauradament, com passa en aquests casos, bastant desarmats, en el bon sentit de la paraula. Quan dic desarmats vull dir que amb unes carences a nivell de personal i a nivell de material importants, tenint en compte la tasca que han de desenvolupar. no en va, i jo sóc molt escèptic amb aquestes històries. És a dir, va començar la història de a les 8 del vespre, ja ho sabeu, sortir a aplaudir als balcons de les ciutats d'on estiguis, vaja, doncs a tot el personal sanitari. Jo sóc escèptic amb aquestes històries, sempre penso que aquestes coses comencen amb molta força i després en 4 dies s'acabaran, però perquè la gent és força conscient, perquè estem a la segona setmana i, escolta, ahir hi havia moltíssima gent als balcons igualment. Per tant, la gent és força conscient que el personal sanitari, a part de que és vital, mai millor dit, a més, la falta de previsió que hi ha hagut no li estan posant fàcil i, per tant, hi han de posar alguna cosa més. Mira, per parlar de tot plegat i de les mascaretes aquestes que et pots fer tu a casa, que ens envien vídeos i coses, escolta, posa't un mocador i ja està. Bueno, ja veureu que això no és tan fàcil com sembla, però per parlar d'això, de com ho porten, de la falta de material i de com estan afrontant tota aquesta crisi, avui parlem amb la Montserrat Gea, que és la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de la demarcació de Lleida. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, primer de tot, ets la presidenta, tu, la teva tasca, tu estàs a la Universitat de Lleida donant classes, suposo que a infermeria, però tens contacte estret, que suposo, no sé si diari, però vaja, segurament diari, amb companyes i companys que estan hores d'ara treballant als hospitals. A Lleida ho tenim centrat, no exclusivament, però bastant centrat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Com estan sent aquestes darreres hores?
Doncs bé, com comentaves, sí que tinc contacte diari i fins i tot horari, podríem dir, no? Sí. Perquè tots els membres de Junta, exceptuant la meva persona, doncs són professionals de la pràctica clínica de diferents entorns, no? Hi ha de l'Hospital Santa Maria, hi ha de l'Arnau de Vilanova, residències, bueno, de tots los entorns de l'atenció primària, etc. Mm-hmm. Llavors, evidentment, és un moment doncs, de crisi, no? per tots els professionals sanitaris, molt especialment per les infermeres, que com sabeu, doncs, proporcionem el 80% de les cures dels pacients, no? El 80% de les cures que rep un pacient que està hospitalitzat el proporcionen infermeres i auxiliars d'infermeria, i per tant són també el col·lectiu doncs, que més risc cor, no? En aquest sentit, no, com ja dèiem alguns dies, crec que va ser el dimecres de la setmana passada, que vam fer unes declaracions arran doncs, d'aquest requisament de materials que ja havia hagut, doncs que hi havia molts problemes de subministrament als centres. Mm-hmm. Sembla que aquests problemes de subministrament a poc a poc s'estan solucionant, però també és cert que hi ha sectors, no, com és el sector residencial, doncs que no estan rebent o estan rebent amb comptagotes, no? O l'atenció primària de salut estan rebent amb comptagotes aquests equips de protecció individual. Llavors, mm-hmm, clar, nosaltres estem també molt preocupats perquè veritablement, normalment, on més se contagia la gent és a nivell comunitari.
Clar.
I, per tant, això fa necessari doncs, que tots aquests centres de gent gran, que a més són col·lectiu vulnerable, doncs, estiguin ben preparats per en el cas que hi hagi doncs, un brot, estigui tothom protegit, els usuaris i també els professionals de la salut que treballen amb aquests dos centres.
Bueno, els centres de la tercera edat és un tema a part, perquè déu-n'hi-do el que s'està destapant darrerament i sembla estrany que ho haguem d'explicar així. Al segle XXI, en ple 2020, en un país que suposadament som un país desenvolupat, déu-n'hi-do el que s'està destapant. Això ja va per un capítol a part, però sí que és veritat que a nivell de material i potser fins i tot de formació, no sé si hem estat a l'alçada. No puc arribar a entendre, i no sé si des del vostre col·lectiu jo us he escoltat doncs, crides en aquest respecte, que fa més de 2 mesos que això va començar a la Xina, que a poc a poc es va començar a escampar, que Itàlia, a nivell de temps, doncs, es va veure afectada molt abans que nosaltres, i que aquí, uh-huh. i que aquí no, no féssim aprovisionament d'una cosa tan bàsica com són les mascaretes, per exemple. O sigui, és a dir, ara les hem d'anar a comprar quan tothom en necessita, i evidentment ja sabem què passa quan tothom en necessita, que si la demanda puja, l'oferta doncs és molt limitada. Hi ha hagut una falta de previsió, jo crec, altíssima.
Sí, i la qüestió, o sigui, no, és més aviat que, segons tinc entès, hi va haver doncs una comanda elevada a Catalunya, i després, doncs, quan se va decidir doncs fer aquests requisaments, doncs es van centralitzar, no? Totes els equips de protecció. Què fa això? Doncs que en el moment que tu centralitzes qualsevol cosa, són les institucions, no? les autoritats qui decideixen on està la prioritat per repartir aquests materials. I això què fa? Doncs que es prioritzin doncs, moltes vegades grans àrees metropolitanes o grans hospitals, etc. Llavors, que, no? tot aquest entorn que comentava, sociosanitari residencial com han descobert, no?
Que hi ha moltíssima gent, que hi ha moltíssima gent. O sigui, no tothom està a Madrid i a Barcelona, hi ha moltíssima gent després.
Exacte, aquesta seria una qüestió. Després també hem vist el que comentaves abans, no? que doncs, persones amb tota la gran voluntat del món s'han posat a fer mascaretes casolanes.
Sí, anem a parlar d'aquest tema perquè...
I això sí que a nosaltres ens preocupa molt. Primer perquè les mascaretes casolanes, en la seva majoria, no serveixen per a res.
Clar, anem a parlar d'aquest tema, Montse, perquè a nivell de WhatsApp i de xarxes socials circula hasta manuals i tutorials de com fer-ho, i una senyora de 80 anys que en fa 50 cada dia... Vale, perfecte. Si és que això, jo suposo que el que la gent vulgui ajudar, això no és dolent, això és bo. Ara bé, parlem d'una cosa seriosa. És a dir, el virus és molt petit. I quan dic molt petit, una micra és una mil·lèsima part d'un... O sigui, agafem un mil·límetre i el dividim en mil parts, no? Doncs encara d'una part d'aquestes, una mica més petit, per allí passa el virus. Llavors, si unes mascaretes, que hi ha unes normes i uns certificats, la FFP2 i FFP3, que són indicadors... De les substàncies més petites que poden filtrar. Necessitem un mínim, que és el de 0,2 o 0,3 micres, no serveix un llençol. És una cosa que ens hem de posar al cap. Ni un llençol, ni un mocador de cap, ni un clínex, ni una mitja al cap, ni una bufanda, ni un jersei apujat al coll al nas. Aquestes coses no serveixen. Visualment, potser dona el pego, però a la pràctica, si ets portador, o et creus amb una persona portadora, el virus per allí passa. I no és per desil·lusionar la gent, però la Montse ens ho havia començat a explicar ara. Montse, això ja està testat, que no ho frena, que passa per allí. I és un problema, perquè la persona que es col·loque una mascareta casolana pot tenir una falsa sensació de seguretat i exposar-se més del que caldria, i realment està jugant amb foc,
Exacte. El primer, que no hi ha cap garantia de lo que seria la fabricació, com s'ha manipulat, com aquestes persones que estan cosint obtenen també els materials, perquè això implica que hi ha algú que surt de casa per agafar aquests materials o algú que te'ls porte a casa i, per tant, hi ha contacte, no? Que és el primer, no? que és la seguretat de les persones, no? que respectin les mesures de confinament, que aquesta és una mesura bàsica, això per una banda. I per una altra banda, el que comentaves, les mascaretes, si no porten aquests filtres, als professionals de la salut, doncs no els hi fan cap utilitat. Perquè han d'estar testades i preparades doncs, amb aquests filtres especials que fan doncs, que les partícules, les gotes molt petites, no traspassin, doncs, sobretot a boca i nas. Clar. I fins i tot ara, per exemple, ahir a la tarda mateix, els companys de CEA i de l'Escola Politècnica de la Universitat de Lleida, amb les seves impressores 3D, ens han començat a fabricar pantalles de visera i també mascaretes amb filtre. Però són amb filtres que ja doncs, són apropiats i que, per tant, diguéssim, tenen una garantia de fabricació. I aquestes, per exemple, sí que són de gran utilitat. També me consta, no, que el Parc Tecnològic de Garden hi ha una empresa que les està produint pel Departament de Salut. Però des de que són de roba casolanes, no serveixen per res. Com molt bé has dit, poden fer fins i tot que la gent s'exposi més pensant-se que estan protegits, clar, quan no ho estan.
Recordeu, la primera norma bàsica d'aquest confinament, d'aquesta crisi sanitària, queda't a casa. És la primera norma i és la més important. I, a més, jo crec que és la més fàcil de dur a terme. És que al final ens compliquem la vida, o sigui, ens estressem perquè hem d'estar a casa ara 4 setmanes. Però escolta, que tots els tractaments mèdics, Montse, fossin com aquest, quedar-se a casa tancat 4 setmanes.
I tant. I ja, històricament, hi ha moltes malalties, no?, que han precisat, doncs, que un pacient estigui aïllat. Clar. Jo he tingut pacients aïllats fins a 30 dies.
Sí.
No? La tuberculosi seria el cas, no, potser més conegut,
però em refereixo...
hi ha moltes altres i la gent, doncs, ho supera. I
clar que sí.
La qüestió és que sempre la millor prevenció és que una malaltia no es produeixi.
I tant.
I la forma que tenim de protegir-nos és estar a casa i, com us deia, doncs seguir totes les normes higièniques i de distància, no, rentar-se sobretot les mans sovint amb aigua i sabó, i totes aquestes mesures bàsiques, sortir absolutament per allò que és imprescindible, no cal anar a buscar el pa cada dia.
No, correcte, això ja ho hem dit.
Que això també és un aspecte preocupant.
No, una compra a la setmana, si podeu. Sí.
Veig gent gran que va a comprar.
Sí, sí,
la gent
sí.
gran no han d'anar a comprar, la gent gran ha d'estar a casa. I algú de la família o algú més jove, amb més salut, doncs pot ser l'encarregat de fer una compra, que seria una compra, diguéssim, massiva o més voluminosa.
Sí, gran, llarga, que duri. Ens ho està dient la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, la Montse Gea, o sigui que al final són veus autoritzades. Escolta, Montse, seguirem en contacte aquestes properes setmanes, perquè evidentment el panorama és molt canviant, molt canviant. Sí. Ara entren en joc les proves, els tests ràpids, el qual farà que evidentment s'incrementi el número de casos.
Sí.
Aviam, la tendència és la que és a dir, la gent ni s'ha d'alarmar ni ha de baixar la guàrdia. Ens ho han explicat mil vegades, això de la corba està pujant. Jo crec que estem arribant, els que hi entenen, bueno, els que hi entenen entre cometes, ens estan dient que a final d'aquesta setmana podem arribar a la part de dalt de la corba. Bueno, veurem com va tot plegat. Només, abans de despedir-nos, et volia preguntar una cosa. Montse, cada dia a les 8 del vespre, se't fica els pèls de punta o no?
Sí, la veritat és que per nosaltres, doncs, és esperançador, sobretot, no?, i dona molts ànims, perquè en el nostre cas, doncs, les infermeres moltes vegades fem una feina que és molt invisible, molt poca reconeguda socialment, al contrari que altres professionals de la salut. I el que sí que m'agradaria destacar, doncs, és que quan haguem superat aquesta crisi, se replantegin molt bé les ràtios d'infermera-pacient que tenim a Espanya, que estan a la cua d'Europa, que estan intentant activar, doncs, a infermeres jubilades i estudiants d'infermeria com a conseqüència de les retallades de l'any 2008-2009 que van deixar les plantilles sense pràcticament personal, i per tant que tots siguem capaços d'aprendre d'aquesta crisi i veure, no, que el que hem fet, doncs, és deixar a un únic bomber de guàrdia, perquè hi ha molts pocs incendis.
Sí.
I aquesta seria la situació de les plantilles d'infermeria actualment.
Crec que l'exemple és molt gràfic i molt entenedor. Ens omplim la boca de la sanitat és el primer, perquè evidentment tot va bé, afortunadament tot anava bé, i quan venen mal dades, és curiosa, que a les bones no podem aprendre, hem d'aprendre les dolentes. Bueno, com tu dius, espero realment que serveixi, perquè és que si no ja ens ho podem fer mirar. Montse Gea és la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. Seguirem parlant amb ella de manera fluida durant aquestes setmanes, però recordeu, feu cas de les fonts oficials. En aquest cas, les ràdios som una font oficial, o sigui, oficial. Repliquem els comunicats de les fonts oficials
aneu directe a la font, res d'aquests missatges en cadena, que a vegades tenen molt bona intenció i de vegades no tanta, eh? O sigui que poden estar molt ben embolicats, per entendre'ns, els vídeos molt bonics, però el que et diuen no té gaire sentit. Montse, escolta, enhorabona, una abraçada i ànims a totes les companyes.
Moltíssimes gràcies.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a les 2 de la tarda. Demà hi tornarem, 12 i 20, des de Lleida. Per ser una darrera hora, ha mort la primera pacient que va donar positiu de coronavirus a la demarcació de Lleida. Una dona de Castellserà de 84 anys. En parlarem demà d'aquestes i moltes altres coses des de Lleida a les 12 i 20 i fins a arribar a les 2. Recorda, queda't a casa. I que acabes de passar bon dimarts, que quedar-se a casa no vol dir que no ho haguis de passar bé. Demà hi tornem. Salut!